Bon dia, es preveu que el nombre de llevadores caigui un 25% en els propers anys.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Estem molt lluny dels requeriments reals de llevadores, no? A la població general. Per dir-ho d'alguna manera, ara mateix tenim a tota Catalunya unes 1.800 llevadores, això és un 2% més del que es necessitaria, però s'estima que aquesta xifra caurà un 25% després de 2026, o sigui, estem parlant d'una mancança molt important de llevadores a tot el territori.
És el cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Juan Carlos Bello. De fet, en el cas d'aquest hospital, de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, 8 llevadores fan la feina que hauria d'estar coberta per una plantilla d'11. La manca de professionals està molt per sota la mitjana europea i els centres sanitaris catalans en noten els efectes. Es calcula que un 30% de les llevadores que es formen a Catalunya acaben marxant a treballar a l'estranger. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 24 de maig del 2024 i el dia té més informació que repassem en format de titulars.
El dia en 4 minuts.
El Banc dels Aliments atén un 3,3% menys de persones en situació de vulnerabilitat i fa una crida a rebre donacions. La Fundació està preocupada pel canvi de programa europeu que substitueix l'entrega directa per targetes moneder. El director executiu del Banc d'Aliments a les comarques de Girona és Albert Riera.
Estem treballant perquè aquestes donacions s'incrementin. De fet, quan més donacions hi ha, més conscienciació social i empresarial. Per tant, vol dir que tant donacions d'empreses com donacions de particulars són molt benvingudes i el que volem és estimular a que n'hi hagi cada vegada més.
Per altra banda, Càritas Girona alerta d'una cronificació de la pobresa que afecta especialment dones i joves a la demarcació. L'entitat denuncia les dificultats que tenen les famílies monoparentals per accedir a un habitatge. Ho explica Caia Gómez, responsable de l'anàlisi de Càritas.
També els informes ens alertaven i també es va consolidant mica en mica aquest increment de les persones més joves, sí, quan analitzem el perfil de les persones acompanyades per Càritas. Enguany, un 40% de les persones acompanyades per Càritas és menor de 35 anys.
I els veïns de Sant Miquel i diferents entitats s'han unit per construir un jardí terapèutic. L'objectiu del projecte és unir persones molt diverses d'aquest barri olotí per construir quelcom en comú i, de pas, crear un nou punt de trobada. Ho explica la membre de l'Associació de Veïns de Sant Miquel, Lourdes Pujades i Maria Teresa Montejar.
Una cosa que té important és la potencialitat de la gent. Són gent molt diversa, però hi ha molta gent que té ganes de fer coses. I és una manera de poder-nos trobar tots, gent de diferents activitats, fent una única feina. És una manera de cohesionar el barri i de dignificar un espai que li convenia molt.
Mira, anar posant plantes, i no sé si es vol posar per un espai per estar tots còmodes, tots bé.
I marxem a la Vall d'en Bas perquè l'Ajuntament del municipi s'està plantejant prohibir l'ús de les barbacoes a l'àrea recreativa dels Pins de Sant Privat aquest estiu. Ho ha explicat l'alcalde Lluís Amat al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió. Diu que les mesures de regulació als gorgs continuaran i que s'ampliaran a altres punts del municipi.
Ens plantegem molt seriosament no obrir les barbacoes de la zona. Encara que ara estigui plovent, per sort, tots els mapes ens indiquen que hi haurà sequera igualment. És perillós. I per tant, compte, i aleshores una miqueta el fet aquest de que la gent gaudeixi, no?, del lloc, però que en sigui conscient. Jo demano civisme, sisplau.
I Autopodium Volkswagen renova el seu concessionari a Olot. Ho fa amb un objectiu principal, el de consolidar-se com una marca electrificada i tecnològica. Des de fa un temps, la marca se centra en els vehicles elèctrics, un mercat encara per explotar a la Garrotxa. El responsable de la botiga Volkswagen a Olot és Joan Fernández Mestres.
Estic molt content perquè la Garrotxa està apostant molt per l'electrificació. Hi ha molta conscienciació, cosa que és molt guai. Nosaltres tenim un producte molt punter i estem treballant en tot aquest canvi cap a l'híbrid, híbrid elèctric, més elèctric que híbrid. La gent que hi creu i un cop va amb el seu vehicle 100% elèctric, t'ho diu ben clar: jo no penso tornar a la combustió. Llavors sabem que tenim un producte molt punter, falta que la gent posi de la seva banda.
I també és cap de setmana de festes i és que l'esport agafa protagonisme en una nova edició de la Festa del Roset de les Preses. La festa, que comença aquest divendres i durarà fins diumenge, compta amb més d'una vintena d'activitats. La nova presidenta de la Comissió de Festes de les Preses, Júlia Plana, ha explicat al programa La Finestra d'Olot Televisió que han organitzat activitats per a totes les edats.
Sí, perquè a la tarda allà mateix, que la pista de bàsquet i la pista de frontón estan juntes, a la tarda hi haurà el del partit del Club Atletisme Garrotxa contra la Comissió de Festes i després s'iniciarà el 3x3, que durarà ja tota la tarda fins que s'acabi amb aquestes dues categories que hem dit abans. Uh-huh. I al mateix moment, a la part de sorra que tenim allà darrere, hi haurà el campionat de bitlles, que la gent es podrà apuntar allà. El campionat de bitlles és l'únic que no s'ha d'inscriure abans.
I el Musicant canvia de data i es renova. L'edició d'aquest any se celebrarà del 26 al 30 de juny a Camp Llong. El festival presenta un programa protagonitzat per artistes catalans, un espai de degustació i una exposició fotogràfica de l'edició de l'any passat. Ho explica i en dona més detalls l'alcalde de Camp Llong, Lluís Freixas.
En aquest cas, doncs, el concert, que es farà igual que l'anterior, doncs, es farà a la plaça, però amb els Amics de les Arts, doncs, sí que pensem en un format superior en tema de
d'aforament, eh?
D'aforament, sí, tot el que dongui a la plaça. Segurament tindrem més peticions d'entrada del que hi cabrà, no? Però és igual, vull dir, omplirem la plaça i prou.
I en esports, bones notícies i també nervis per aquest cap de setmana, i és que el Campionat d'Europa d'hoquei patins sub-17 tornarà a omplir el pavelló d'esports de jugadors i aficionats aquest juliol. Més de 240 esportistes de 15 seleccions participaran en un dels esdeveniments més importants que acollirà la ciutat. L'Ajuntament d'Olot preveu doblar com a mínim el nombre d'assistents a l'Europeu Femení del desembre. El president de la Real Federació Espanyola de Patinatge és Carmelo Paniagua.
Y de una ciudad tan acogedora que nos ha recibido y ha recibido a todos los visitantes con tal cariño que realmente esto era inevitable, que se hiciese aquí este campeonato de Europa. Por lo tanto, estamos como Federación Española encantadísimos de que la Federación Europea no dudase, y había otras peticiones, no dudase en ningún momento de que fuese aquí en Olot.
I d'hoquei anem a futbol, i és que la canya truca a la porta de tercera catalana. Els garrotxins comencen aquest diumenge el camí per ascendir de categoria amb la visita del Camós. Segons el cos tècnic de l'equip, el més important durant la temporada ha sigut saber dominar les dues àrees. Per altra banda, el Sant Pere Màrtir també jugarà el play-off al camp del Serinyà. Escoltem les paraules de l'entrenador de l'agrupació esportiva La Canya, Carles Brosa.
Bueno, l'enfrontem doncs, amb molta tranquil·litat, en què l'objectiu ja està complert. Nosaltres quedar tercers és un èxit espectacular, amb els equips que hi ha, bons equips que s'han quedat fora, i bueno, ahir vam entrenar alguna cosa més, evidentment el prepares una mica, com una mica millor, però bueno, bastant normal, eh? Vull dir que pels jugadors és una festa, és un premi, però evidentment hi som.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món. Doncs és notícia que almenys 4 morts i una vintena de ferits han enfonsat-se al sostre d'un restaurant a Palma. L'esfondrament s'ha produït al voltant de 8:45 del vespre d'aquest dijous en un establiment de primera línia de platja de la capital balear, i la hipòtesi inicial apunta a un excés de càrrega. La Caixa compra el 9,4% de la multinacional de Florentino Pérez, ACS. Fa pocs dies, el holding inversor de la Fundació La Caixa va convertir-se en el primer accionista de Colonial. Detingut per esclavitzar sexualment la fillastra menor durant 5 anys a Mallorca, l'home va viatjar a un país africà, va convèncer una dona per casar-s'hi i se la va endur a l'illa juntament amb la seva filla, a qui va explotar sexualment. Crisi diplomàtica: Israel prohibeix al consolat espanyol a Jerusalem atendre els palestins. El ministre d'Exteriors israelià no ha concretat com es farà efectiva la decisió que justifica pel reconeixement de l'estat palestí per part d'Espanya. I arrenca la campanya de les europees amb les negociacions de govern com a taló de fons. Els partits aprofiten per fixar els lemes que marcaran la campanya i promocionar els candidats a les eleccions del 9 de juny. I l'acostament de von der Leyen a l'extrema dreta omple de retrets el debat de candidats europeus. A Brussel·les, la campanya ha començat amb un debat dels candidats a presidir la Comissió Europea que s'ha fet a l'hemicicle del Parlament Europeu. Música.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Es manté l'ambient de primavera, però també una mica inestable. Pot tornar a ploure en el dia d'avui, especialment a la tarda, i ho pot fer amb intensitat. Hi van caure 11 litres a Darnius-Boadella, 10 a Manlleu, 10 a Les Olives, 8 a Olot, 8 a Sant Privat d'en Bas, 4 a Vic, amb temperatures de 23 graus a la Bisbal d'Empordà, les més altes, o Mieres també 23, 21 en el cas de Vic i Olot. Doncs bé, avui un dia variable al matí, algun banc de boira, molta humitat, després de les pluges d'ahir, i bé, pot caure alguna gota al matí i migdia, poca cosa a l'interior, però seria a partir del migdia. I novament, com està passant gairebé cada dia a les tardes, ahir va ploure al matí, però bé, avui també a la tarda, xàfecs i algunes tempestes. Poden ser fortes i amb pedra o calamar-se. Localment, caure de 10 a 30 litres per metre quadrat, sobretot cap al Ripollès, però podrà ploure fort també cap a Osona, Lluçanès i la Garrotxa. De fet, a qualsevol punt de Girona, també l'Alt Empordà, i no plouria tant cap al Baix Empordà, la Selva o al sud del Gironès. Les temperatures encara fresques o suaus tornaran a nevar, com va passar ahir, a 2.400 metres. Bé, doncs el cap de setmana es presenta més estable. Dissabte, sol i núvols prims, algun banc de boira matiner, especialment Ripollès i Osona, però també la Garrotxa, i la temperatura una mica més alta. La tarda pot estar mig ennuvolat, en principi sense pluja o alguna gota al Pirineu. I diumenge puja més la temperatura, màxima ja de més de 25-28 graus, fins i tot, amb sol, la tarda variable al Pirineu amb algun ruixat aïllat, però en definitiva que les pluges aquest cap de setmana s'aniran reduint.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la carpeta del nostre informatiu, i és que es preveu que el nombre de llevadores caigui un 25% en els propers anys. En el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, 8 llevadores fan la feina que haurien d'estar coberta per una plantilla d'11. La manca de professionals està molt per sota la mitjana europea i els centres sanitaris catalans en noten els efectes. Es calcula que un 30% de les llevadores que es formen a Catalunya acaben marxant a l'estranger a treballar a Roger Isern.
Fa unes setmanes el sector de les llevadores alertava de la manca de professionals a Catalunya i lamentava que cada cop en faltaran més. Es calcula que del total de jubilacions que es produiran en els propers 2 anys, 4 de cada 10 quedarà sense relleu. La manca de professionals és conseqüència d'una aturada de l'oferta formativa entre els anys 1986 i 1996, afegida a l'oferta actual de places que no és suficient per cobrir aquest relleu. Per aquests motius, reclamen al futur govern que abordi urgentment aquest dèficit. És un fet present arreu d'Espanya i en especial a Catalunya, on, per exemple, en hospitals com el d'Olot es nota. El cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Juan Carlos Bello, explica els micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que la manca de professionals és estesa arreu del territori.
Estem molt lluny dels requeriments reials de llevadores, no? A la població general. Per dir-ho d'alguna manera, ara mateix tenim a tota Catalunya unes 1.800 llevadores, això és un 2% més del que es necessitaria, però s'estima que aquesta xifra caurà un 25% després de 2026, o sigui, estem parlant d'una manca una mancança molt important de llevadores a tot el territori.
Bello també ha mostrat la seva sorpresa davant la manca de llevadores. Considera que al ser un problema existent des de fa dècades hauria d'haver-se ja solucionat.
Una mica sí. De fet, una de les coses més sorprenents és que vam tenir una finestra de 9 anys en les que no es va formar cap llevadora, que és una cosa que a dia d'avui encara no té una explicació raonable. Doncs, clar, és sorprenent que no s'hi hagi pres cap mesura per revertir aquesta situació que ja arrosseguem des de tant de temps.
L'accés a la formació de llevadores a l'Estat és molt dificultós, segons els professionals, ja que les candidates han de fer el grau d'infermeria i després un examen tipus oposició, al qual es presenten unes 14.000 infermeres per només 400 places. Unes condicions que, segons el cap de ginecologia de l'Hospital d'Olot, haurien de canviar i apostar per altres elements més motivadors.
Garantir que tindrem les eines adequades per fer bé la seva feina i, a més, necessites motivar-los una mica, clar. I clar... Part de tot això és tenir una mica la seguretat de que tindràs un relleu generacional, de que tindràs la quantitat de companys i companyes que realment necessites per fer bé la teva feina.
Actualment a Catalunya només hi ha 18 llevadores per cada 1.000 naixements. El Col·legi d'Infermeres denuncia que el 80% de les llevadores han de treballar en dos o tres llocs alhora per cobrir aquest dèficit.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I Càritas Girona alerta d'una cronificació de la pobresa que afecta especialment dones i joves a la demarcació. L'entitat denuncia les dificultats que tenen les famílies monoparentals per accedir a un habitatge per OVAC.
Aquest dijous s'ha presentat a Girona la memòria de Càritas Diocesana a la demarcació. En total, l'entitat ha atès a 27.310 persones d'arreu de les comarques gironines, la majoria d'elles dones. Un fet que és habitual i que porta el responsable d'anàlisi de l'entitat, Caia Gómez, a parlar de feminització de la pobresa. La realitat és que en els darrers anys no ha deixat de créixer el nombre de dones que han de ser ateses per Càritas, però també ha crescut de manera significativa el col·lectiu menor de 35 anys, que suposa ja un 40% del total. Es tracta de joves que han d'acudir a Càritas perquè no arriben a final de mes, malgrat que alguns tenen feina. De fet, els anomenats treballadors pobres són cada vegada més habituals com a conseqüència de la pujada de preus de l'energia i de la cistella de la compra. Alguns dels que van a Càritas són persones amb una feina precària i, en altres casos, famílies monoparentals. Aquest col·lectiu, que ja suposa un de cada quatre usuaris, pateix a més la dificultat afegida de trobar un habitatge de lloguer. Ho explica Caia Gómez, responsable de l'anàlisi de Càritas.
També els informes ens alertaven i també es va consolidant mica en mica aquest increment de les persones més joves, sí? Quan analitzem el perfil de les persones acompanyades per Càritas. Enguany, un 40% de les persones acompanyades per Càritas és menor de 35 anys.
A la presentació també hi ha assistit el bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, que ha assenyalat la cohesió social com un dels reptes que té la societat del futur. Vilà ha ressaltat la feina de Càritas i remarca que es tracta d'una acció extensa.
Sí, és el que han fet la cohesió social, que no afecta. Càritas és ajuda a la gent necessitada, però és un repte del món polític, diguem-ne, del món social en conjunt, no? que no acaba de solucionar. No? Tampoc amb les línies de que podríem haver pensat en algun moment que la Unió Europea ajudaria a solucionar aquests temes, tampoc no acaba d'arribar aquesta solució. No? Jo diria que és el màxim repte que en aquests moments tenim al davant.
Finalment, el secretari general de Càritas a Girona, Martí Batllori, ha explicat que l'entitat ha gestionat un pressupost el 2023 de gairebé 11 milions d'euros.
I el Banc d'Aliments atén un 3,3% menys de persones en situació de vulnerabilitat i fa una crida a rebre donacions. La Fundació està preocupada pel canvi de programa europeu que substitueix l'entrega directa per targetes moneder Gerard Puigdemont.
La memòria 2023 de l'activitat del Banc d'Aliments a les comarques de Girona revela que la majoria de les persones ateses l'any passat resideixen al Gironès i representen el 39% del total. Les segueixen les comarques de la Selva amb un 26%, l'Alt Empordà amb un 16%, el Baix Empordà amb un 10%, la Garrotxa amb un 4%, el Ripollès i la Cerdanya amb un 3% i el Pla de l'Estany amb un 2%. Per edats, el 66% dels atesos són persones adultes, un 26% de la pobresa alimentària recau sobre infants, un 5% sobre lactants i el 3% restant sobre persones grans. En total, l'any passat es van repartir aliments en més de 37.000 persones gràcies a 94 entitats col·laboradores, de les quals 72 fan repartiment, 17 són de consum i n'hi ha 5 de mixtes. El director executiu del Banc dels Aliments de les Comarques de Girona és Albert Riera.
Estem treballant perquè aquestes donacions s'incrementin. De fet, quan més donacions hi ha, més conscienciació social i empresarial. Per tant, vol dir que tant donacions d'empreses com donacions de particulars són molt benvingudes i el que volem és estimular que n'hi hagi cada vegada més.
Albert Riera també diu que un dels grans cavalls de batalla és el malbaratament.
El banc és molt més que un repartidor, diguem-ho així, d'aliments. L'altre gran eix i en el qual estem treballant cada vegada més és el de la lluita contra el malbaratament alimentari. I això és molt important i ho serà en els propers anys, conscienciar la població de que no hem de fer malbé els aliments.
L'any passat els productes alimentaris que més es van recollir van ser fruita en un 14%, llet en un 9,6% i pasta en un 7,3%. Ho van seguir de prop les verdures amb un 7,1%, els cítrics amb un 6%, els llegums amb un 4,8%, l'aigua amb un 4,5%, l'arròs amb un 3,8% i les conserves amb un 3,2%.
I els veïns de Sant Miquel i diferents entitats s'han unit per construir un jardí terapèutic. L'objectiu del projecte és unir persones molt diverses d'aquest barri olotí per construir quelcom en comú i, de pas, crear un nou punt de trobada.
Els membres de l'Associació de Veïns de Sant Miquel, les cosidores del barri, el menjador social, gent de la Fundació Cepaim, tècniques del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i veïns a títol personal estan fent realitat un jardí terapèutic just al costat del local del barri. Aquests dies van pintant el mural, col·locant tanques i plantant flors i plantes medicinals. El projecte està permetent que persones molt diverses del barri es relacionin i s'uneixin per fer quelcom plegats. En parlen Lourdes Pujades, membre de l'Associació de Veïns, i Maria Teresa Mondéjar, del grup de cosidores del barri.
Una cosa que té important és la potencialitat de la gent. Són gent molt diversa, però hi ha molta gent que té ganes de fer coses. I és una manera de poder-nos trobar tots, gent de diferents activitats, fent una única feina. És una manera de cohesionar el barri i de dignificar un espai que li convenia molt.
Mira, anar posant plantes, i no sé si es vol posar per un espai per estar tots còmodes, tots bé.
Al jardí li han posat de nom l'Espiralet de Sant Miquel. El nou espai és obert a tothom. La idea és que es faci servir i que sigui un punt de trobada i de relació entre les persones del barri.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
I deixem Olot perquè l'Ajuntament de la Vall d'en Bas s'està plantejant prohibir l'ús de les barbacoes a l'àrea recreativa dels Pins de Sant Privat aquest estiu. Ho ha explicat l'alcalde Lluís Amat al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió. Amat diu que les mesures de regulació als gorgs continuaran i que s'ampliaran a altres punts del municipi.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas es planteja no obrir les barbacoes de l'àrea dels Pins a Sant Privat aquest estiu. En parla Lluís Amat, alcalde de la Vall d'en Bas.
Ens plantegem molt seriosament no obrir les barbacoes de la zona. Encara que ara estigui plovent, per sort, tots els mapes ens indiquen que hi haurà sequera igualment, és perillós i per tant compte, i aleshores una miqueta el fet aquest de que la gent gaudeixi, no?, del lloc, però que en sigui conscient. Jo demano civisme, sisplau.
Les mesures de control i regulació dels gorgs de la zona dels Pins de Sant Privat continuaran vigents enguany. Seguirà, doncs, el pagament per entrar a la zona, la limitació de vehicles i el control en vigilants i les sancions en cas que algun usuari cometi alguna irregularitat. Enguany l'Ajuntament també preveu mesures a altres indrets, així com millores.
En el cas de la Vall d'en Bas, no només a la zona dels anomenats els Pins, sinó també al Racó del Grau, que va cap al Salt de l'Olla. I ara, també des de la Diputació, des de l'apartat del Patronat de Turisme, hi ha un programa que es diu Riu Natur, que va ser aprovat a través del Next Generation. Hi ha un finançament important que també hem intentat que es posi en comú un turisme Garrotxa, no?, que és que els interpel·la, ens agrupa a tots. També en aquest sentit d'algunes millores i tal.
L'alcalde de la Vall d'en Bas assegura que és clau la unificació de criteris i el treball entre tots els municipis de la comarca que es vehicula des de Turisme Garrotxa.
I Autopodium Volkswagen renova el seu concessionari a Olot. Ho fa amb un objectiu principal, el de consolidar-se com a una marca electrificada i tecnològica. Des de fa un temps, la marca se centra en els vehicles elèctrics, un mercat encara per explotar a la Garrotxa.
En una època en la qual cada cop s'obren menys concessionaris, Autopodium Volkswagen l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la Garrotxa. Aquest dijous, el grup ha inaugurat la renovació del seu concessionari al Pla de Baix d'Olot. A través d'aquest acte, la marca vol trencar amb el passat i centrar-se en el futur per convertir-se en una marca més electrificada i tecnològica. A partir d'ara, la decoració de la botiga passa a ser minimalista i guanya protagonisme al blau corporatiu del gegant alemany, dos elements presents en els seus vehicles. El responsable de la botiga Volkswagen a Olot és Joan Fernández Mestres.
Estic molt content perquè la Garrotxa està apostant molt per l'electrificació, hi ha molta conscienciació, cosa que és molt guai. Nosaltres tenim un producte molt punter i estem treballant en tot aquest canvi cap a l'híbrid, híbrid elèctric, més elèctric que híbrid. La gent que hi creu i un cop va amb el seu vehicle 100% elèctric, t'ho diu ben clar, jo no penso tornar a la combustió. Llavors sabem que tenim un producte molt punter, falta que la gent posi de la seva banda.
En aquest sentit, tal com explica Fernández, actualment Volkswagen ven més vehicles elèctrics que de combustió. El responsable de la botiga compara tenir un elèctric amb el fet de disposar de plaques fotovoltaiques a casa, ja que diu aquest és tan sols un pas més per minimitzar la petjada de carboni de cadascú. Pel que fa a l'autonomia d'aquests vehicles, assegura que tenen models que arribin als 700 km d'autonomia. A més, destaca que, en disposar d'una oferta variada, el perfil dels compradors també ho és.
És una gamma molt variada. Avui, per exemple, estic veient forces cares d'usuaris d'elèctric. Hi ha gent que, doncs el que diem, poder treballa a Barcelona i ha de baixar cada dia, o hi ha gent que té una casa a muntanya i ha de pujar i baixar amb el cotxe elèctric, no té cap tipus de problema. Tenim cotxes 100% elèctrics amb tracció a les quatre rodes. És un perfil força variat. Sí que és cert que aquesta conscienciació, el range d'edat comença a partir d'uns 35 cap en amunt, això sí que és cert. Poder la gent jove no està tan predisposada a aquest canvi, però és molt variat el perfil.
Fernández també destaca els ajuts que donen les administracions a l'hora d'adquirir un vehicle d'aquestes característiques i també el fet que en primera instància comprar un cotxe elèctric és més car que un de combustió, però que a partir de llavors el manteniment és més econòmic.
I en l'informatiu d'avui també hi ha lloc per la cultura i per la tradició. I és que l'esport agafa protagonisme en una nova edició de la Festa del Roser de les Preses. La festa, que comença avui divendres i durarà fins diumenge, compta amb més d'una vintena d'activitats. La nova presidenta de la Comissió de Festes de les Preses, Júlia Plana, ha explicat al programa La Finestra d'Olot Televisió que han organitzat activitats per a totes les edats. Natàlia Moreno.
Les Preses celebra aquest cap de setmana una nova edició de la Festa del Roser. Enguany, l'esport ha agafat més protagonisme a la Festa Petita del Poble. Les activitats, però, començaran aquest divendres amb una xerrada sobre modernisme a càrrec de Lluís Xancó. Un cop acabada aquesta conferència, es durà a terme una de les novetats d'aquest any, la creació d'un podcast en directe parlant de les dones més importants de la història de les preses. De cares al dissabte, l'esport serà el més matiner amb la trobada local de Petanca. A més, durant el dia també hi haurà la biblioteca a la plaça, on els més petits podran sortir al carrer a llegir contes. Enguany, una de les novetats principals serà el torneig de 3x3 de bàsquet. Ho explica la presidenta de la Comissió de Festes de les Preses, Júlia Plana.
Sí, perquè a la tarda allà mateix, que la pista de bàsquet i la pista de frontó no estan juntes, a la tarda hi haurà el del partit del Club Atletisme Garrotxa contra la Comissió de Festes i després s'iniciarà el 3x3, que durarà ja tota la tarda fins que s'acabi amb aquestes dues categories que hem dit abans. I al mateix moment, a la part de sorra que tenim allà darrere, hi haurà el campionat de bitlles, que la gent es podrà apuntar allà. El campionat de bitlles és l'únic que no s'ha d'inscriure abans.
Diumenge, l'esport fa un pas al costat i la cultura i la tradició apareixen en escena. Com cada any, hi haurà la trobada dels grans clàssics del motor antic Garrotxa. Enguany també hi haurà la batalla Ballada a càrrec de l'Esbar Malvoleny, que omplirà la plaça major del municipi, i la Cercavila pels carrers del poble. Aquesta, però, serà una edició especial, ja que serà la primera sense en Jordi Noguer, en Maco, al capdavant de la comissió i l'entrada de noves generacions.
Generacions, ja han passat molts i molts anys, i a vegades sí que acaben siguent sempre molt al bloc, sempre, no per tenir un bloc tancat, perquè no hem sent mai un bloc tancat, hem sent molt obert a tothom, i en ganes del que vulgui venir a participar, bueno, si em posessin compromís, les portes eren obertes. Sí que quan, torno a dir, prengui aquesta decisió, després de la pandèmia, perquè em passava malament, això havia de tornar a ser a dalt, tornar a bé, motivar els que pujaven, perquè sobretot jo tinc aquí al costat, escolta, en Maco, pam, en Maco s'aixecarà la cadira i vindrà ja Què necessites?
En cas de pluja, des de la comissió de festes asseguren que una gran quantitat d'activitats que estan previstes per fer a l'exterior es podrien dur a terme dins del centre cultural o bé a la pista poliesportiva.
I el Musicant canvia de data i es renova. L'edició d'aquest any se celebrarà del 26 al 30 de juny a Campllong. El festival presenta un programa protagonitzat per artistes catalans, un espai de degustació i una exposició fotogràfica de l'edició de l'any passat.
Després de 21 anys, el Festival Musicant de Campllong es renova. Celebrat ininterrompudament des del 2003, ha omplert els carrers del poble d'artistes i amants de la música catalana. Ara, després de dues dècades, el festival canvia de data i presenta una imatge visual renovada. Començarà el 26 de juny amb un concert de la guitarrista d'origen rus Ekaterina Zaisteva. L'endemà actuarà el cantautor valencià Pep Jimeno Botifarra. I el divendres 28, els Amics de les Arts presentaran el seu últim disc, Les paraules que triem no dir. En dona més detalls l'alcalde de Campllong, Lluís Freixas.
En aquest cas, doncs, el concert, que es farà igual que l'anterior, doncs, es farà a la plaça, però amb els Amics de les Arts, doncs, sí que pensem en un format superior en tema
d'aforament,
sí, en tot el que dongui a la plaça. Segurament tindrem més peticions d'entrada del que hi cabrà, no? Però és igual, vull dir, omplirem la plaça i prou.
El dissabte 29, la cantant Helena Gadel presentarà La dona que em vesteix i, finalment, el diumenge 30, coincidint amb el 50è aniversari de la mort de Salvador Puig Antic, el cantautor Joan Isaac tancarà la 21è edició del Musicant amb 50 anys de cançons i 70 de vida.
No és per casualitat que en Joan Isaac sigui el Musicant de Campllong, sí, i és perquè doncs, ara fa aquests anys de la mort de Salvador Antic, doncs, i va ser el lligar això doncs, amb l'aniversari de la mort d'en Salvador Antic, doncs, que en Joan Isaac va semblar doncs, el cantautor ideal doncs, per tancar el cicle d'enguany. No?
Les entrades per assistir a qualsevol dels concerts del Musicant es poden adquirir al portal web del mateix festival.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I avui en l'àmbit esportiu... Doncs avui és notícia que el Campionat d'Europa d'hoquei patins sub-17 tornarà a omplir el pavelló d'esports de jugadors i aficionats aquest juliol. Més de 240 esportistes de 15 seleccions participaran en un dels esdeveniments més importants que acollirà la ciutat. L'Ajuntament d'Olot preveu doblar com a mínim el nombre d'assistents a l'Europeu Femení d'aquest desembre.
Comença el compte enrere perquè Olot es torni a omplir d'esportistes i aficionats a l'hoquei patins. El Campionat d'Europa d'hoquei patins masculí femení sub-17 permetrà que la ciutat continuï vibrant amb l'esport de roda petita. Més de 240 jugadors i jugadores de 15 seleccions diferents, 9 de masculines i 6 de femenines, formaran part del torneig que se celebrarà del 15 al 20 de juliol. El president de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, Carmelo Paniagua, destaca que Olot cada vegada està més ben situat en el mapa esportiu del país.
Y de una ciudad tan acogedora que nos ha recibido y ha recibido a todos los visitantes con tal cariño que realmente esto era inevitable, que se hiciese aquí este campeonato de Europa. Por lo tanto, estamos como Federación Española encantadísimos de que la Federación Europea no dudase, y había otras peticiones, no dudase en ningún momento de que fuese aquí en Olot.
El Campionat d'Europa femení d'hoquei patins del mes de desembre va tenir un ressò significatiu i va generar més de 200.000 euros d'impacte. Més de 5.000 persones hi van assistir. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, assegura que enguany la previsió és molt diferent.
Una previsió, el que va dir de seguida el president de la Federació Espanyola quan es va acabar aquell Mundial femení, em va dir, si mai teniu la possibilitat d'acollir el júnior, com a mínim la doblarem. Per tant, aquests 5.000, com a mínim aspirem a que es converteixin en 10.000, que després els números els haurem de valorar quan acabi tot. Però són moltes més seleccions, són masculí i femení.
Per la seva banda, el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Taniol Sellabona, ha remarcat que el pavelló d'Esports no tindrà problemes d'espai per acollir aquest campionat i ja ha avançat que els partits es jugaran a la pista Josep Jou i també a la Montsita Casa d'Allà.
Sí, evidentment, aquests va ser algunes de les converses que vam mantenir. Primer de tot, sempre volem organitzar aquests esdeveniments, però sempre que ho puguem fer en qualitat. I per tant, això no hi volíem renunciar de cap manera. El que sí que entrarà en joc són les dues pistes. També doncs, el Montsita Casa d'Allà acollirà partits i per tant podrem doblar els terrenys de joc, podrem donar més horaris, per dir-ho d'una manera.
La presentació de l'Europeu d'Hoquei Patins Sub-17 arriba després que la ciutat hagi presentat candidatura per ser Ciutat Europea de l'Esport 2026 els darrers dies.
I pel que fa al futbol, la canya truca a la porta de tercera catalana. Els garrotxins comencen aquest diumenge el camí per ascendir de categoria amb la visita del Camós. Segons el cos tècnic de l'equip, el més important durant la temporada ha sigut saber dominar les dues àrees. Per altra banda, el Sant Pere Màrtir també jugarà el play-off al camp del Serinyà, Guillem Guardiola.
El Montagut ja és equip de tercera catalana, però el canvi de format de la darrera categoria del futbol territorial ha permès que quatre equips més poguessin allargar la lliga. Els jugadors de l'agrupació esportiva La Canya han signat una temporada molt seriosa i han acabat en una tercera posició que li permet encarar el play-off amb certa seguretat. El seu entrenador, Carles Brosa, apunta que la regularitat, la química i la capacitat d'haver sabut dominar les dues àrees han sigut les claus dels bons resultats.
Bueno, l'enfrontem doncs, amb molta tranquil·litat, en què l'objectiu ja està complert. Anar-nos quedar tercers és un èxit espectacular, amb els equips que hi ha, bons equips que s'han quedat fora. I bueno, ahir vam entrenar alguna cosa més, evidentment, el prepares una mica, com una mica millor, però bueno, bastant normal, eh? Vull dir que pels jugadors és una festa, és un premi, però evidentment hi som.
L'agrupació esportiva La Canya rebrà aquest diumenge el Camós, un equip que, segons assenyala el tècnic Carles Brosa, sap tancar-se molt bé al darrere i és molt perillós al contraatac. Assegura que jugar aquestes semifinals a casa no suposa un gran avantatge.
Jo crec que el camp en principi semblava molt avantatge, però ara crec que no, perquè hi ha pròrroga i després penals. O sigui, l'avantatge, nosaltres mateix a la Lliga hem fet molts més punts a fora de casa que a casa. Després, avantatge, bueno, no gaire, però evidentment el públic nostre pot venir al nostre camp.
El partit entre La Canya i el Camós arrencarà aquest diumenge a les 6 de la tarda. El Sant Pere Màrtir, per la seva banda, visitarà el camp del Serinyà aquest dissabte a les 5 de la tarda. El clau objectiu, avançar cap a la gran final per pujar a tercera catalana en una eliminatòria històrica per al futbol territorial català.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I això és tot de l'informatiu d'avui divendres 24 de maig del 2024. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, a garrotxadigital.cat, també a les nostres xarxes socials com Instagram, Twitter i Facebook. Gràcies per la vostra confiança i que passeu un bon cap de setmana.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.